Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts ara mateix que passen de les 11 del matí. I és que, sabeu què passa? Que tinc algunes certeses i molts dubtes. Aquest és el títol, de fet, del nou llibre de la Natza Ferrer, editat per Ara Llibres, un estol dels articles vibrants i compromesos alhora, que la periodista publica Marta Jarque setmanalment al diari Ara.
Exacte, articles que conviden a reflexionar sobre temes com el racisme, el futur del planeta, la fòbia a la diversitat, la desigualtat o el masclisme, entre moltes altres coses. Tots temes que, com a lectores, també generen molts dubtes i menys certeses de les que potser voldríem.
Les étoiles. Clar, és que volia entrar la Melody, l'hem fet allà un petit dribbling, però no, Natza Ferrer, és un plaer poder compartir amb tu uns minuts de ràdio. Bon dia.
Bon dia, és què tal? Moltes gràcies.
És que la Melody volia entrar...
Teníem tantes ganes d'escoltar-la.
Sí, li vam dir, no, espera.
S'ha avançat.
Ha fet un dribbling a les paraules de la Natza. Natza, escoltem a Melody Gardot. Com ella, nosaltres també aprenem cada dia a caminar, eh? Com bé dius a l'article Homenatge a la Música, en el teu llibre de recull.
Sí.
Tu, clar, és que aquesta pregunta de ben segur que t'ho han fet ja moltes vegades, però mira, ho hem trobat, no?, escaient, escoltant a la Melody i sobretot amb el missatge, no?, que treies d'aquest article. Com va ser el teu primer dia sense ràdio? Va costar o no?
El meu primer dia sense ràdio va costar. Sí, sí, al principi va ser un vertigen considerable haver trencat aquesta rutina, però us he de dir que ara estic en un moment òptim, no òptim físicament, perquè em sentiu que tinc la veu una mica atrapada, que jo crec que el ritme aquest dels últims dies m'ha fet una baixada de defenses.
Passa factura, tu diràs, sí.
Sí, clar. Sí, passa factura, però sí, sí, molt... Ara estic molt bé. Els primers dies he de reconèixer que van ser difícils, sí.
Natza, parlàvem amb tu pel Dia Mundial de la Ràdio. Ens asseguraves que no la trobaves a faltar gens. Ja han passat uns dies, t'hem donat uns dies més de marge, unes setmanes. Segueixes sense trobar-la a faltar, clar.
Insistim.
Clar, és que nosaltres hi treballem.
Que sí, és que
home,
jo què sé, us dic el que voleu.
Ara, va, Natza, digue-ho, per favor.
No, és que sóc molt sincera, clar. Però ho dic des d'un amor profund per la meva feina, és a dir, jo sabeu que necessitava fer aquesta parada tècnica i ho necessitava molt i, per tant, el que no estic és gens penedida d'haver-la fet. A més, us recordo que jo estic fent una cosa que és molt semblant a la ràdio amb la Judit Martín i, per tant, jo ja tinc les meves estones de micròfon.
És veritat.
Va, centrem-nos, Natza, que volem parlar del llibre, que de fet és el tercer llibre que porta per títol,
sí.
Que tinc algunes certeses i molts dubtes. Primer, va, anem amb les certeses. Tu de què estàs segura?
De pràcticament res.
No,
estic segura, doncs, i això insisteixo molt, que una de les coses, si no la cosa més important de la vida, i no vull semblar cursi, però és que és així, és l'amor en totes les seves versions. I, per tant, d'això n'estic segura. I jo sóc una persona que intento envoltar-me del màxim amor veritable possible, perquè si no, la vida es fa extremadament, extremadament difícil. I aquesta és una certesa que sí que la tinc i que no es mou d'allà.
Mm-hmm. De dubtes, no? També llegint el llibre se'ns n'han generat molt, si més no la teva mirada ens fa qüestionar coses i això és molt bo. Et dona la sensació, Natza, que amb el temps tens cada vegada més dubtes o més certeses? Seguir una mica el que apuntaves ara amb l'amor.
No, jo crec que amb el temps, i és una cosa molt, ho explico també en el pròleg del llibre, és una cosa molt decebedora, perquè te n'adones, no? Quan ets jove et penses que a mesura que vagis descobrint coses de la vida aniràs entenent algunes equacions, i el que fas és cada vegada entendre menys coses i generar més dubtes, és a dir, generar més preguntes que respostes a mesura que observes més i que coneixes més, no? I jo que sóc una... A mi m'agrada molt intentar entendre com som l'espècie humana i realment arribes a tantes paradoxes i tantes contradiccions que al final ja és que no entens res pràcticament ni de tu mateixa.
Clar, no sé si els dubtes són fruit d'estar en desacord, no?, amb moltes de les coses o de la manera en com funciona el món, no?, també, que a mesura que també ens anem fent grans i anem aprenent coses, doncs ens som també més conscients.
Absolutament, i perquè també tenim una feina en el que analitzem molt com funciona el món, no? Potser si ens dediquéssim a una altra cosa, doncs estaríem més centrades en una altra pel·lícula, que no dic que no estés bé, però ens ha tocat fer aquesta feina o hem triat fer aquesta feina i, per tant, és una anàlisi permanent de com funciona el món. I jo crec que si preguntes a qualsevol persona que tingui dos dits de front si està d'acord amb com funciona el món, és que ningú et pot dir que sí, que està bé. Ain't no sunshine when she's gone.
It's not warm when she's away. Estem escoltant aquell No Sunshine, ens ve al cap, Marta, a tu i Natza. Heu vist Notting Hill, la pel·lícula, no?, de la Julia
sí,
Roberts.
Sí, un clàssic.
Aquella imatge...
Saps? Et deu agradar molt, no, Natza,
sí, no,
tu?
Clar, sabíem.
No, sí, però... sí, no sé, perquè a mi insistiu en preguntar-me coses que després us equivoqueu i em sap greu no donar-vos la raó,
no,
però
no.
jo he gaudit molt, com totes nosaltres, d'aquestes comèdies romàntiques pasteloses. Vull dir, per què no? També tenim dret a això,
home,
no?
Totalment.
Altra cosa és Pretty Woman, que això ja és un tema que sí que
és un altre nivell.
Discutir molt.
Natza, però, ens
però
va
no
molt bé.
Kill, em sembla que és una pel·li molt distreta per un dissabte, diumenge a la tarda, és ideal.
Ara. Mira, ens va voler que treguis això perquè vull just aquí al matí a Radio Estel, després d'aquí una estona parlarem de coeducació i com podem desfer aquests estereotips, sobretot a molts del món Disney, Natza, eh? Desfarem, sí, doncs, algunes d'aquestes escenes. A tot això, saps per què te l'hem posat, aquesta cançó? Perquè justament... perquè hi ha aquesta escena del prota, que ara no em surt, el britànic, el
Hugh Grant.
És que, Mercè, a veure, no era fàcil, també. Llences la pregunta de per què saps... A veure si saps per què te l'hem posat.
Natza.
Ja veuràs, Natza, que no és fàcil la connexió.
A veure si tu arribes a la connexió. Però hi ha una escena, que a mi em flipa aquesta escena, que és que van passant, diguéssim, les estacions,
sí,
saps? I que va sonant aquesta cançó de fons. De fet, la cançó original de la banda sonora de Notting Hill és el Silk, però nosaltres hem triat el Michael Jackson, que també està bé. I ara ve la connexió, Natza, va, que no m'enrotllo.
M'he perdut jo.
Ja, normal.
No,
normal. Mira, la pregunta és, Natza, que ens ha agradat molt que els articles que aquests articles del teu llibre no estiguin organitzats temporalment.
Ah, ostres,
per estacions.
Mare meva, quines voltes que hi ha.
No entenc per què no ho has encertat,
sí,
a la primera, Natza.
Mira que era
fàcil. Molt clar.
Però tu
podríem
recordes...
posar les estacions de Vivaldi, també a la primera, eh?
José, posa les estacions de Vivaldi, això té raó, la Natza. Bé,
clar, vull
seria
dir,
molt més il·lustre.
Com si fos culpa de
la Tinsil, mare meva.
Sí, clar, és que té raó, la Natza. Bé, en tot cas, clar, tu comences, no? Comencem per l'estiu, passem per la tardor,
sí,
l'hivern i finalment la primavera. Mm. Val, per què i quina estació de l'any t'agrada més per escriure, tu? Aquesta seria la pregunta,
per escriure, ojo, així que ja és una pregunta molt concreta. Quina estació de l'any t'agrada més per escriure? No, per viure, per escriure.
Mira, t'aprofitem, va, per escriure i per viure.
Sí, sí, hòstia, no m'han avisat que fèieu aquestes preguntes tan bèsties. Sí, amb una persona refredada, a més. Bé, la qüestió de l'organització de les estacions, ara de debò, és perquè hi havia la possibilitat, que era la més fàcil i a mi no m'agradava gens, que era organitzar els articles per temes. Hi havia dos problemes. Primer, per mi, que pels lectors, jo trobo que és molt pesat anar llegint molt seguit del mateix tema, no? Perquè al final dius, val, d'acord, ja és el tema. I després hi havia també una cosa difícil, que és que jo moltes vegades en un article parlo de diferents temes. Llavors, a cada article d'aquests, on el col·locaves? Llavors, això ja es va descartar. I llavors quedava aquesta cosa que suposo que a vosaltres també us afecta i a mi també, que és que nosaltres anem de setembre a juliol, no? I fem aquesta pausa a l'agost, almenys jo amb els articles i amb les feines que he anat tenint, la majoria. Llavors, seguir aquest ritme vital també de començar quan s'acaba l'estiu, o encara queda estiu però ja anem cap a la tardor, i seguir aquest ritme vital... que també m'influeix molt a l'hora d'escriure. Jo sóc una persona que, com a bona catalana, m'interessa molt la climatologia i, per tant, a mi m'afecta la climatologia i sempre estic pendent del temps. I llavors també necessitava expressar-ho d'alguna manera i sóc molt defensora que ja veus tu, de que encara existeixin les estacions. És a dir, saps aquesta por que tenim amb el canvi climàtic?
Totalment,
que les estacions desapareixeran?
Sí.
I jo, que m'agrada molt aquest canvi d'estacions, em dona com... Bueno, em tranquil·litza. Sí. I la meva estació preferida en general és la tardor i l'hivern, diguéssim.
Ah, sí,
jo sóc poc de... A mi l'estiu m'esgota molt, que no m'agrada la calor, no la porto bé, m'aplatana...
O sigui, un dia rúfol com el d'avui, Natza, tu t'hi sents bé, t'hi sents a gust.
M'hi sento especialment bé si no m'he de moure de casa. Jo sóc una persona que estic molt bé a casa, per tant, jo el confinament no sóc de les persones, afortunadament, que ho vaig passar molt malament, perquè m'agrada molt estar a casa. Llavors, si em poses un dia rúfol a casa tot el dia, em fas feliç, sí,
veus. I com vas fer la tria? Per què vas decidir aquests articles, no? Aquesta seixantena que conformen el llibre? Com ho vas fer,
doncs,
això?
Tenia molt al cap la tria que havien de ser els articles més atemporals possibles. Clar. Tu saps que hi ha setmanes que tractes temes que han passat molt aquella setmana i que després els treus de context i no s'aguanten, no? Però, en canvi, hi havia un gruix molt gran d'articles, de fet, encara n'han quedat, que tenien aquesta temporalitat. No sé si a vosaltres us heu passat, que llegint algun, sí que estan tots per dates i sabem quan es van escriure, però que molts articles els podria escriure avui també, no? El mateix article. I llavors aquesta temporalitat que feia que fos un llibre més de reflexions que no tant d'articles, en realitat.
Què t'inspira per escollir un tema i escriure un article setmanal? I també ens hem fixat, Natza, per exemple, l'article també que escrivies ahir a l'Ara, no? Que sempre marques aquesta paraula en negreta.
És,
diguéssim, que la paraula és el que t'inspira a seguir el fil de tot l'article o és ben al contrari, que una vegada el tens fet decideixes doncs, això posar-ne una en negreta?
Això va com va, eh? No sempre és el mateix estil. No, moltes vegades la paraula em surt després d'haver escrit l'article i a vegades la paraula la tinc clara just abans d'escriure l'article. Però hi ha molts factors a l'hora de... És a dir, aquesta setmana, per exemple, era una setmana que era molt clar que era la setmana del 8M i tenia ganes de fer una reflexió després d'haver anat a la manifestació, de fer una reflexió i de veure com està el moviment després d'aquests 2 anys de pandèmia i de l'inici d'aquesta guerra. Vull dir que era un moment molt, 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 molt complicat i tenia ganes una mica de... I també tenia una mica de ganes, com haureu llegit, d'aquest optimisme. Estem en un moment de desànim molt general i llavors... Jo també, vull dir que jo formo part d'aquest desànim, però clar, hi ha d'haver coses que les has de veure en positiu perquè són positives i la manifestació va ser una cosa positiva perquè tranquil·litza veure que el moviment feminista està molt viu i tranquil·litza veure que hi ha molta gent jove en el moviment feminista, això vol dir que hi ha un relleu i que no fa cap aspecte d'estar tocat, saps?
Mira, ara en parlarem una mica, Natza, si ens dona temps d'aquest moviment feminista, aprofitant doncs, que estàs aquí al matí a Ràdio Estel, però, clar, a més d'aquest recull d'articles, com dèiem, dividits... A veure, el tenim o no, José? Dividits en les 4 estacions de l'any?
Ara!
Ben trobada, ara, home, això és una altra cosa.
Hem estat molt ràpids.
T'has situat ràpid, ara, Natza?
Clar, ara sí.
Home, em vas a parar coses. Va, al llibre hi vas escriure també doncs, un pròleg, com bé deies, no? I una pila que diuen molt de la teva manera de fer, no? I de ser i de veure el món. Clar, la pila, Natza, per exemple, hi dius que t'agrada escriure sobre com mires, no? Tu al món, però que sobretot t'agrada que t'expliquin, no? Com el miren. A tu qui t'agrada escoltar? I a qui llegeixes, Natza, per nodrir-te justament?
No et diré noms, perquè sóc molt nefasta.
Ai, ara ja està.
No. Sí, aquestes preguntes no m'agraden.
Ai, va,
nefasta,
doncs fora.
No, perquè això m'ho havíeu de dir abans perquè jo m'ho prepari, perquè em posa molt nerviosa.
Ah, truquem dilluns.
Només...
Truquem dilluns.
Truquem dilluns
i ens ho dius. Va, posem el productor.
Però sí, és que em sap molt greu també dir un nom concret, o sigui, jo llegeixo i procuro llegir coses molt interessants, sobretot escrites per dones, això sí que ja he de dir que no per res, sinó senzillament perquè tinc poc temps i el temps que tinc el vull destinar amb aquest activisme també lector i perquè ja he llegit moltes coses d'homes prèviament, no? I ara que estem en un molt bon moment de literatura de dones, escrita per dones, no de literatura per dones, sinó de literatura escrita per dones i de pensament escrit per dones, doncs diguéssim que les meves lectures van cap aquí, però no em feu dir noms perquè ho passo malament.
Va. Doncs res.
Res, li Fem una petita treva, què et sembla, Marta?
I tant. Sí?
Escolta, tinc de confessar una cosa, Natza, entre d'altres coses. Que el teu darrer article... A veure, quina entrevista, Natza? Que el teu darrer article... Ja ho diem nosaltres mateixes. Sort que és divendres.
Sí, jo no estic dient res.
Tu no dius res.
És que encara, és estic, que... encara estic amb Notting Hill, amb tota aquella volta clar, que havíeu donat i clar, ja no ho he superat.
Per sort tens un cap de setmana per acabar de reflexionar-hi,
sí,
Natza.
Per acabar d'haver...
Sí, 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 gràcies.
Una volta més. Ara ens centrem en el teu darrer article de l'Ara, que ens ha anat molt bé, no, Marta, per preparar aquesta conversa amb la Natza, perquè el vas titular El feminisme continua viu, en referència a aquest dia, no?, al Dia Internacional, sí, de les Dones, el 8 de març. Clar, és un feminisme que tu reivindiques i n'ets una de les veus, la veritat, més entusiastes, no?, que tenim a casa nostra. Tu creus que la pandèmia, Natza, d'alguna manera ha frenat aquests avanços que s'havien fet en la lluita? Com ho veus tu? Quin és el teu punt de vista?
Jo, el punt de vista meu és que la pandèmia ho ha frenat tot i ens ha frenat a totes. És a dir, i encara no estem veient les conseqüències psicològiques d'aquesta frenada ni les conseqüències de les relacions personals com han quedat detocades. És a dir, que encara estem molt a l'inici i estem en un inici de final de pandèmia que coincideix amb aquesta guerra, amb la qual cosa és molt difícil que sortim d'un estat mental que no sigui baix. En general. Llavors, nosaltres les feministes durant tot aquest temps hem mantingut la posició per moltes altres coses, entre altres que no la pots deixar de tenir perquè no és una cosa que desaparegui malauradament perquè no s'ha arreglat res i perquè la pandèmia també ha estat, igual que la guerra, són situacions que afecten doblement a les dones. Per tant, nosaltres mai podem baixar la guàrdia. Per això deia que després de 2 anys de no tenir mobilitzacions i després que les últimes mobilitzacions fossin molt massives, el dia de la manifestació del 8 de març a Barcelona va ser molt important perquè el dia tampoc convidava, feia molt fred, plovia, i que la gent encara senti que això és un tema per reivindicar i que s'ha de sortir al carrer i que ens hem de visibilitzar, em sembla fonamental. I jo insisteixo, ho repeteixo molt, però si em deixeu ho tornaré a repetir, sí, que el feminisme és el moviment polític més important que hi ha a l'actualitat i l'únic que realment està canviant les coses. És l'únic que tira cap endavant el món. Per tant, aquí és on ens hem d'agafar. No hi ha una altra, no hi ha una altra possibilitat. Veiem que tot el que està passant és una reculada general cap a uns temps que ningú hi vol tornar. Per tant, ens hem d'agafar molt fort el feminisme i tirar-lo endavant en totes les nostres forces. És que no hi ha una altra sortida per la humanitat.
A l'article d'Inasa també comentes o apuntes del feminisme que hi podem trobar consol, no?, en el moviment. De quina manera podem trobar consol en el feminisme? A què et refereixes?
Me'n refereixo que el feminisme planteja un nou paradigma de veritat. És a dir, planteja... Ara mateix és un moviment molt de pau, és un moviment de canviar els nostres ritmes de vida, és a dir, la igualtat, que no hem vist mai, ofereix unes possibilitats de vida molt més sanes, una altra organització social, molta menys pressió, no és aquesta competitivitat extrema en la que ens porta el patriarcat, el capitalisme i tot el que hi va al darrere, no? I per tant, a mi, és un món on m'agradaria viure justament perquè... Tots, i això és molt important, que tant homes com dones, jo crec i n'estic convençuda que ens sentiríem molt més còmodes.
El que sí que és veritat també, no, Natza, és que quan d'alguna manera et poses les ulleres, no, i prens doncs, aquesta consciència, moltes vegades el que et trobes és frustració, no, perquè realment te n'adones de les moltes coses, diguéssim, que durant molts anys potser no ens havíem adonat, no, però després tampoc, em sembla que també ho apuntaves a algun llibre, no, tampoc hi ha marxa enrere una vegada tens aquesta mirada. I el que causa moltes vegades potser és consol, però també és frustració, no? Perquè dones de la quantitat de coses que no funcionen.
Sí, però és que, a veure, si penses una mica en el món, el més normal és que et frustris. Per això jo moltes vegades penso, a veure, és impossible, per ser optimista has de fer un esforç. El normal és que siguis pessimista, perquè si tens, per poca consciència que tinguis, el que veus és el que no funciona. Després t'agafes el que funciona, però és que la majoria de coses... no estan funcionant bé, no? I és veritat, és molt cansat ser activista les 24 hores del dia i és molt cansat veure totes aquestes discriminacions. Però jo sempre dic, i a més a mi m'ho ha confessat moltes persones, i m'han donat les gràcies per això, que els han pogut veure a través de la meva mirada i després de la seva, han pogut detectar coses que no detectaven fins aleshores i les poden canviar, que és un dels grans avantatges que tenim. És a dir, saps aquesta actitud de no, bueno, que total no s'hi pot fer res? A veure, el món el canviem les persones, no hi ha una altra possibilitat. Per tant, clar que podem fer coses. Costa molt, costa moltíssim, però costa molt més resignar-se i dir, bueno, això és el que hi ha i ja seguiré aquesta vida menjant-me tots aquests marrons. A mi personalment és una actitud que em costa molt de tenir. Entenc que hi hagi gent que la tingui, però tota aquesta consciència que s'ha generat al voltant de la discriminació i de la desigualtat que patim les dones és importantíssima per moltes altres coses de rebot. Generar consciència és molt important. També és veritat que és viure una mica pitjor, amb aquesta consciència, però és molt important.
Avui estem amb Natza Ferrer aquí al matí a Ràdio Estel. Estem parlant del llibre i d'altres coses, també. Tinc algunes certeses i molts dubtes, és el títol del llibre de la Natza. Natza, és que estava mirant ara el capítol Primavera, no? Que hi ha un article del 25 de maig del 2017 que diu quan s'acabi la guerra, no? I ara que està al principi de l'entrevista que parlàvem d'aquesta temporalitat, no? De com feies la tria, però clar, et quedes amb aquest quina llàstima que no puguem aturar amb una cassolada el dolor del món i el dol tan llarg que provoca el braç salvatge que té el cap buit de raons, no? Ostres.
És molt fort, és molt fort. Mira,
això és que cau ara dilluns... com Digues.
Sí. És que això no... Òbviament el llibre va sortir abans, això me'n va fer donar l'altre dia la presentació a la Lídia Heredia, que va fer una presentació molt xula aquí a Barcelona, i em va dir, és que el teu últim article del llibre es titula Quan s'acabi la guerra, i és això que ho he explicat, i és l'últim article, és amb el que tanco el recull d'articles, no? I realment és fortíssim, però també és veritat que amb tots els temes amb els que incideixo en els articles i que són els temes que a mi em preocupen més i que són temes molt amplis, doncs no n'hi ha cap que tinguem resolt, en realitat. Per tant, per això us deia que diria que malauradament aquests articles són atemporals perquè totes aquestes situacions són permanents encara, no? I això és dolorós per mi i suposo que pels lectors i per les lectores, perquè és veritat que llegint el llibre més seguit vas passant per llocs i dius, és que sembla que hi passi avui, mires la data dels articles i no són d'avui, potser són de fa 5 anys, no? I aquesta sensació és estranya, però al mateix temps jo penso que no hem de deixar d'escriure sobre allò que ens preocupa i sobre tot allò que creiem que necessita un canvi profund, de la mateixa manera que jo també fa anys que escrivia sobre el Putin, sobre Rússia o sobre l'auge de l'extrema dreta, no? Vull dir que no es tracta de ser una visionària, es tracta de veure com va el món i que és veritat que hi ha moltes coses, doncs, que al cap del temps et confirmen que ja estaves alertant i que aquesta alerta s'havia de tenir en compte. Bueno... Sí. És així.
Tu, bé, el llibre és un recull d'aquests articles i tu, per cert, dimecres que ve en publicaràs una virtual, es publicarà online, i el dijous en paper, el diari Ara. Tens tema ja per l'article de dijous, Natza?
No, si acabo d'acabar el d'aquesta setmana.
Però tu preguntes, no? Freqüentment. Ostres, dijous tinc article, quin tema trio? És el pensament recurrent del cap de setmana? O...
Sí, bueno, i a vegades tinc una llibreta que si tinc una idea brillant, digue-li brillant, digue-li no tan brillant, l'apunto perquè no se me'n vagi. Després he de trobar aquesta llibreta on l'he deixat, que això és un altre tema, sí. Saps? Com les ulleres, que dius, hòstia, on estan les ulleres? Doncs sí, a vegades sí que apunto temes que em poden interessar, però també vaig una mica en funció del dia que m'hi poso, a veure què és el que tinc ganes d'escriure o si ha passat alguna cosa molt determinant, com aquesta setmana hi havia el 8M, doncs segurament me'n vaig una mica cap allà.
Natza Ferrer, periodista i autora de Tinc algunes certeses i molts dubtes. Enhorabona pel llibre i moltes gràcies per haver estat aquí al matí. En Bunyó m'ho ha passat molt bé.
I tant.
Natza.
Tu també, Natza?
Doncs jo també m'ho he passat molt bé.
T'ho esperaves o no?
Llàstima... si m'ho esperava passar-m'ho bé...
Clar, home, clar, pensava que farà una entrevista sèria, pam, i arriba la Marta Jarque.
Ah, bueno, no, és igual, perquè encara que ja em feu una entrevista sèria,
no,
jo tampoc escolta, ho soc tant de sèria.
Sí, no, però el proper dia no, la volem tenir aquí a l'estudi, en tenim pobra, que avui la Natza ja ens ha atès la trucada de Ràdio Hostel, que es trobava i ja ens ho ha dit, no?, mig, Natza, vine un dia a veure'ns.
Sí, deixeu-me que em recuperi una mica de tot plegat i amb molt de gust vinc a l'estudi i ens veiem les cares. Vinga, parlem de Notting Hill i de les coses que us agraden
a vosaltres. Ara ja anirem a fer un cafè, Natza.
No ens donis idees, que a veure el que pot sortir. Natza Ferrer, gràcies, una abraçada.
Una abraçada molt gran, moltes gràcies. Vinga.